Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha decidit obrir una guerra directa contra Ouigo, l'operador ferroviari que va arribar a Espanya l'any 2021 després de la liberalització del sector. Les seves formes, vulgars i agressives, de les quals ja donava compte com a alcalde de Valladolid, també formen part de la seva nova etapa com a ministre. És curiós que la seva primera polèmica com a home fort de Pedro Sánchez fos al setembre de 2023 en un vagó de l'AVE quan un passatger li va preguntar pel fugit Puigdemont. Però Òscar Puente tenia un enemic en la diana, una vegada remuda la cartera de transports. La manera d'operar de l'empresa francesa Ouigo no és del agrat del ministre, que el passat mes de març no va dubtar en amenaçar-la públicament a la xarxa social X, tot pel cànon que han de pagar a DIF per l'ús de les infraestructures, tant a Ouigo com també a la italiana Irio. El primer dia d'abril i després de Setmana Santa, Puente ha tornat a atacar Ouigo amb una possible demanda davant de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència per fixar preus profundament deslleals, segons va dir. Aquest camí pot ser per Puente d'anada i tornada amb les mans buides després que aquesta comissió hagi revelat que els cànons ferroviaris a Espanya són elevats, els més alts d'Europa després dels de França. Un altre dels fantasmes de Puente és el govern de França. El mes de febrer passat va assegurar que Espanya està sofrint una deslleialtat per part de França per posar traves contínuament a la posada en servei dels AVE de Renfe cap a París. En fi, que les tècniques de matonisme i el doble joc de Puente arriben quan d'una banda exigeix a França i demana a la Unió Europea que es compleixin les regles de liberalització del mercat, que creu que Espanya s'ha imposat amb absoluta pulcritud. Però, d'altra banda, el ministre carrega contra la manera d'operar de Ouigo en aquest mercat liberalitzat del qual ell presumeix. La competència és bona i, si existeix el lliure mercat, cada butxaca triarà el pagament que més li convingui, màxim si els cànons ferroviaris espanyols són els més elevats que hi ha hores d'ara arreu d'Europa. Bona tarda, sóc Carlos Losada i, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs l'actualitat d'avui té aquests continguts.
Expliquem que una operació conjunta de la Policia Nacional Espanyola i la Policia Nacional Francesa, coordinada per l'Europol, ha desarticulat una presumpta organització criminal internacional dedicada al tràfic de droga utilitzant vehicles robats. Un dispositiu s'ha saldat, que s'ha saldat amb 9 detinguts i més de 1.300 quilos de droga intervinguda. I els Mossos d'Esquadra també, per la seva banda, han detingut a Lleida 11 persones acusades de simular agressions masclistes i obtenir papers per legalitzar la seva situació. Els Mossos investiguen 10 dones i un home per afavoriment de la immigració il·legal i pertinença a organització criminal. A tot això també informem de que el govern d'Andorra ha anunciat aquest dijous un ambiciós pla de mesures per posar al mercat 1.500 pisos de lloguer en 3 anys. L'objectiu és avançar cap a un creixement sostenible i aportar solucions a una de les principals preocupacions de la ciutadania, com és, per exemple, l'accés a l'habitatge de lloguer. I el jutjat d'instrucció 2 d'Amposta ha acordat presó provisional i sense fiança per al detingut per presumptament haver matat a la seva dona dilluns al municipi. Després de concretar que l'acusat només havia contestat a les preguntes del seu advocat, han afegit que en el moment dels fets la víctima tenia en vigor una ordre d'allunyament respecte del detingut. I veïns de l'Horta de Lleida començaran a fer sometents per mirar de frenar l'onada de robatoris que hi ha hagut les darreres setmanes a cases aïllades. L'objectiu és així donar suport a les patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana i intentar donar també seguretat davant l'alarma. Avui, però, acabem explicant que Catalunya pràcticament ha triplicat el nombre d'empreses dedicades a la intel·ligència artificial en els últims 5 anys. Les empreses generen un negoci de 2.155 milions d'euros i creen 14.000 llocs de treball.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un divendres. Som a les portes ja d'un cap de setmana marcat per una pujada de temperatures, especialment demà dissabte. Els termòmetres es mouran entre els 24 i els 30 graus al centre del dia. Es notarà més l'ascens a l'interior que no passa a la línia de costa, tot plegat amb sol, núvols prims i, sobretot, pols africana i vent del sud que bufarà el Pirineu i de llevant a pràcticament tota la costa catalana. També es notarà el vent cap a les comarques de Lleida, concretament al Pla de Lleida. Un moment per conèixer ara com està la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar que hi ha un carril tallat a l'autopista P7 de Santa Maria i els Monjos en sentit sud, en sentit Tarragona, i retencions a Vilafranca del Penedès fins a aquest punt. A banda d'això, també a la mateixa autopista P7 es mantenen problemes entre Perelló i l'Ametlla de Mar en sentit nord, en sentit Barcelona. També hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle i retencions de 5 quilòmetres. també a la T7, cues entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord en sentit Girona per un vehicle avariat. Destacar també que hi ha problemes a la 27, a la Pobla de Mafumet, hi ha un carril tallat en sentit sud, també per un vehicle avariat, en aquest punt no hi ha retencions, i sí que hi ha cues habituals a diverses vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la C58 o les Ondes de Barcelona. De moment, això és tot des de Trànsit. Bona tarda.
Terratrèmol laboral i, en conseqüència, sanitària a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el centre ha decidit no renovar el contracte de 200 treballadors eventuals amb l'excusa de la retallada pressupostària de 33 milions d'euros. I a què es deu aquesta retallada? Doncs fa unes setmanes el Departament de Salut va demanar als grans hospitals una frenada a les contractacions temporals en solidaritat amb els centres més petits. Els sindicats ja han encès els llums d'alarma, alerten que aquesta retallada afectarà la qualitat assistencial, augmentaran també les llistes d'espera ja prou carregades i prou llargues, i també han advertit de la disminució de l'activitat de cara als mesos d'estiu per la no renovació d'aquests contractes que s'havien fet en època de la Covid. Els representants dels treballadors han explicat a Yolanda Canales que ni les millores laborals i salarials aconseguides en el conveni de l'Institut Català de la Salut ni la solidaritat territorial poden ser excusa per deixar d'invertir en un dels hospitals referents de Catalunya com és Vall d'Hebron.
Des del sindicat SATSE poden entendre que el Departament de Salut aposti per una major equitat territorial i que redistribueixin els recursos, però en cap cas es pot fer en detriment d'un centre on més de la meitat dels seus pacients venen fora de l'àrea metropolitana. De fet, el Vall d'Hebron perdrà 13 milions d'euros. Ho explica Raúl Ceresuela, que és delegat de SATSE a aquest hospital.
És un drama, no? A veces los hospitales, la cobertura que tienen, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? Pero lo que no pueden hacerlo es favorecer a un territorio y desmantelar otro, ¿no? O perjudicar a otro. Eso nos parece un poco surrealista, ¿no? Y más que nada que Vall d'Hebron es que es el buque insignia del ICS, y hay más del 50% de los pacientes se reciben de fuera de l'àrea metropolitana.
Aquest factor s'ha de sumar que es perden 10 milions dels anomenats fons Covid, però el centre vol reduir altres 10 milions d'euros més, no renovant a 200 persones que tenien contractes de reforç i que es van fer durant l'hivern. Segons diu la gerència de l'hospital, les despeses de personal es van calcular amb dades de la plantilla del primer semestre de l'any passat, però es va produir un increment de personal al segon amb les millores salarials que contempla el nou conveni signat amb l'Institut Català de la Salut. Però tot plegat, diu Ceresuela, tindrà conseqüències per als pacients perquè ja s'estan començant a tancar llits d'UCI i també quiròfans, i això no ajudarà a reduir les llistes d'espera.
Había muchas listas de espera. En Cataluña eran las comunidades que las listas de espera iban fatales y se ha hecho un esfuerzo y por mejorar las listas de espera, por fin, quirúrgicas, pues operaciones de cadera, operaciones de traumatológicas, que era donde más altas estaban, pues ahora si cierran quirófanos de trauma y en general, pues se volverán a aumentar las listas de espera. Eso es sufrimiento directo al paciente.
Des de SATSE no descarten mobilitzacions si fins i tot aquestes retallades van a més.
Gràcies, Yolanda. Aparquem aquest tema, que segurament portarà molta i molta cua, aquesta retallada de 200 treballadors no renovals i contracte a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Marxem fins Lleida. Hi ha 11 detinguts per simular casos de violència domèstica, atenció, per poder obtenir papers de residència. Sergi Tor, explica'ns com funcionava aquesta organització.
Doncs es feia un ús fraudulent de la llei que permet a les víctimes de violència masclista que no tenen papers regularitzar la seva situació. I per aquí entrava l'engany i l'estafa. 11 dones, algunes d'elles que exerceixen la prostitució al barri antic de Lleida, van simular ser víctimes de violència masclista. Les acusades presumptament apagaven a homes, alguns d'ells drogadictes, per simular agressions físiques al carrer. Eren agredides a la via pública i després presentaven la denúncia. La policia té indicis d'investigació que apunten a la falsedat d'aquesta violència i que tot corresponia a un pacte entre el suposat agressor i les dones amb un únic mòbil. Entre les dones a la categoria de víctimes reals de violència masclista per aconseguir papers i ajuts. Se'ls investiga per denúncia falsa, simulació de delicte, falsedat, afavoriment de la immigració il·legal i pertinença a organització criminal.
També a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut un home de 44 anys que aquesta matinada ha agredit treballadors i clients d'un local d'oci nocturn ubicat al carrer Bonaire de la capital del Segrià. Segons els testimonis, l'arrestat va començar a generar aldarulls i a comportar-se de forma violenta, motiu pel qual els responsables de l'establiment li van demanar reiteradament que marxés. Tanmateix, l'home es va negar a fer-ho i va arribar a assestar diversos cops de puny entre els presents al local, entre els quals un company seu que intentava tranquil·litzar-lo. També es va mostrar molt violent contra els agents policials que van detindre'l per suposats delictes de violació de domicili jurídic i desobediència i també resistència als agents de l'autoritat. Un altre operatiu dels Mossos d'Esquadra que hem conegut avui. Han desarticulat un grup de delinqüents especialitzat en furts a supermercats d'arreu de Catalunya. Els articles sostrets els venien en dos súpers ubicats a l'Hospitalet i Cornellà. Adrià Mascorda, com actuava aquest grup delictiu?
La investigació es va iniciar arran de diversos furts a supermercats a la zona metropolitana comesos per persones del mateix clan familiar. Els primers registres són del 2022. Durant l'any passat i inici d'aquest, els integrants del grup van cometre més. Els lladres actuaven en parella o en grups de tres, de manera que un d'ells s'amagava els productes sota la roba. Així mateix, s'asseguraven que no contenien alarma. Utilitzaven dos vehicles per moure's pel territori. Guillem Tejero és cap de la unitat d'investigació de Sarrià-Sant Gervasi de Mossos d'Esquadra.
Una vegada amagant el producte per sota de la roba i no hi ha opció de que salgui l'alarma, això dificulta que el treballador se n'adoni. Sempre, o gairebé sempre, agafaven algun producte i el pagaven a caixa. Llavors sortia, pagaven, jo què sé, perquè a vegades pagaven una pizza, pagaven una caixa de galetes, el que fos.
També es va descobrir que venien els objectes en dos supermercats de conveniència, ubicats a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Una vegada identificats els principals furtadors, els Mossos van veure que formaven part d'un grup més ampli format per 7 homes i 3 dones del mateix clan familiar. Per aquest motiu, durant la fase d'investigació, els Mossos van realitzar dues entrades en els supermercats investigats. En aquestes entrades, en col·laboració de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i la de Cornellà, els investigadors van intervenir més de 2.000 productes presumptament sostrets.
Gràcies, Adrià. La polèmica està servida entre els usuaris més freqüents de l'alta velocitat després de les declaracions reiterades del ministre d'Esports Òscar Puente, que anunciava que estudia denunciar a la companyia francesa de trens low cost Ouigo davant la Comissió Nacional de la Competència per dumping en els corredors de l'alta velocitat. A migdia cop ens hem desplaçat fins a l'estació de Sants per comprovar què hi diuen els usuaris més habituals d'aquestes línies d'alta velocitat, sobretot entre Madrid i Barcelona. Abans, però, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha explicat que els preus baixos són sostenibles. L'economista afegeix que quan algú entra en un mercat on no té espai, com ha passat, per exemple, amb aquestes companyies, el Ouigo i també Irio, la italiana, doncs aquesta empresa ha de fer-se amb una proporció i per aquesta raó baixen preus per a poder competir. Amb el professor Bernardos ha estat aquest matí el Sergi Torra.
I qui ha criticat amb duresa la intenció del ministre de Transports, Òscar Puente, de denunciar la companyia francesa. Per l'economista, l'entrada de Ouigo i de Irio representa una democratització de l'alta velocitat.
Ha canviat el que és l'alta velocitat. Renfe la va dissenyar per l'home de negocis, o la dona. En aquest moment, Irio i Ouigo, el que l'han dissenyat és per qualsevol persona. I això és un canvi molt positiu i que ens hauríem d'alegrar i molt.
Quina diferència de preus hi ha amb Renfe, amb el que acaba de sortir a les 2 del migdia de l'estació de Sants? Ha costat el preu del bitllet a 125 euros i tarda 3 hores i quart per arribar a Madrid. A la tarda baixen els preus i es situen entre 60 i 70 euros la plaça. El més barat surt a les 9 de la nit, que surt per 35 euros. És un Ablo, que és la filial de Renfe Low Cost. Mirem els preus de Ouigo, operador francès. El de les 13.55 acaba de sortir i ha costat 49 euros. A les 17.40 costa 55 i el de les 20.40 39 euros. Tres trens d'oferta entre migdia i tarda direcció Madrid. Demà hi ha bitllets entre 29 i 20 euros respectivament. La italiana Irio costa 69 euros. El bitllet d'anada del tren que surt a les 14.55 des de Sants, més similar, per tant, als seus preus a Renfe. Per tant, la companyia francesa està oferint preus més baixos, que permeten ampliar la possibilitat de viatjar a més població per l'economista Gonzalo Bernardos, que diu que és aquest factor el que hauria de defensar el ministre.
Tu pots agafar i anar de Barcelona a Madrid, de Madrid a Màlaga, de Madrid a Alacant i altres llocs, doncs a un preu molt més baix, simplement perquè hi ha competència. Mm-hmm. I quan hi ha competència, un ministre, en lloc d'agafar i estar preocupat per aquesta competència, hauria d'estar encantat perquè poden viatjar molt més espanyols i poden fer-lo de forma molt més sovint.
Però és que 3 anys després de la liberalització d'operadors, Renfe entra en pèrdues i Òscar Puente diu que la competència s'ha transformat en una guerra bruta. Recordem que les vies són gestionades per Adif. L'empresa pública cobra, en un trajecte a Barcelona-Madrid, una taxa a tots els operadors de 20 euros la plaça. Vendre a un preu inferior és fer-ho sota cost. Únicament una empresa amb múscul financer pot fer aquestes promocions.
Gràcies, Sergi, per aquesta detalladíssima informació en preus i horaris d'aquests serveis d'alta velocitat, sobretot entre Barcelona i Madrid. Com t'he dit fa un moment, ens desplacem ara fins a l'estació de Sants per comprovar què hi diuen els usuaris més freqüents sobre la competència de preus a l'alta velocitat i les amenaces del ministre Puente, atenció, a una empresa privada com és WeGo. Albert Martí, a l'estació de Sants, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Efectivament, hem preguntat què pensa la gent sobre el fet que el ministre de Transports, Òscar Puente, s'hagi queixat de l'empresa WeGo, i algunes persones s'han mostrat en contra de l'actitud del ministre.
Pues creo que empresas como estas hacen que haya más competencia y que mucha más gente acceda a coger el transporte. Entonces, a mí me parece bien que siga estando y que pueda haber más opciones.
Pues me parece vergonzoso. Considero que la libertad de precio existe, y más en un momento actual en el cual se puede favorecer a muchas personas el acceso a según qué billetes, según qué trayectos, creo que es fundamental, y por lo cual creo que es para nada apropiado y dice mucho de los ministros actuales que tenemos.
Bueno, me parece mal, obviamente. Creo que dentro de sus responsabilidades como ministro debería garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y no perjudicar la venta de billetes más baratos cuando es algo que es bueno para la sociedad.
Pienso que está muy mal que se haya quejado, porque al final que tenemos que trabajar, por ejemplo yo que en Madrid y Barcelona, pues cuanto más barato lo consigamos, mejor para todos, y no están haciendo nada que no esté correcto. Esa es mi opinión.
Pues a mí me parece horrible, porque tal y como estamos con la crisis que hay, pues lo más normal es que el ministro de Transportes pues tiene que mirar para el ciudadano, que tiene que ser un precio asequible.
A ver, no me parece muy, muy buena idea. Estamos en un comercio libre. A ver, personalmente, si yo me quiero ir a Madrid, elegiría la empresa más barata. Digamos, si es usualmente como un simple pasaje. No entiendo el por qué, digamos, es tanta la diferencia de precios entre el AVE y la empresa esta francesa.
No obstant, d'altres són més tolerants i comprensives.
Es normal que se haya quejado porque es competencia. Entonces, si es competencia, al final, si está vendiendo con precios más baratos, significa que al final dejan de utilizar los transportes públicos que proporciona el ministro. Es normal que se quejen, pero sí que es verdad que creo que WeGo está apostando por un transporte público y entonces que más personas puedan acceder a él.
Una d'elles, fins i tot, ha raonat que la diferència de preu està marcada per la qualitat del servei.
No, es que la Renfe tiene que hacer más esfuerzos para la competencia. Tiene que bajar los precios, y no tanto porque el servicio dado por Renfe no es el mismo dado por el WeGo. Si has viajado con WeGo, es como una, no voy a decir que una compañía aérea en que no hay nada. Con el Renfe por lo menos hay un cierto confort, hay una cierta comodidad.
A més, els he preguntat si creuen convenient que un ministre amenaci a una empresa pública, i la majoria han estat en desacord.
Pues eso, vergonzoso. Considero que no es razonable el que se meta en una cuestión privada, pues como no se están metiendo en otras cuestiones, pues como la propiedad privada, etcétera, cuando lo normal sería que miraran un poquito por otras cuestiones mucho más importantes que no lo que una propia empresa puede decidir o puede tomar en su planteamiento y en su futuro.
Lo encuentro horrible. Igualmente que te he dicho antes, no puede, una empresa privada se tiene que ganar la vida, una empresa privada tiene trabajadores y tiene personas que están a su cargo, por lo tanto, la empresa pública es lo peor que hay.
Hombre, por quejarse se puede quejar, otra cosa es amenazar, eso me parece bastante fuerte.
Pues mira, en concreto de ese ministro espero cualquier cosa, porque ya se está viendo que aquí es solo esa base de todo, de amenazas o impuestos. Y no hay nada más que hacer con esta gente. ¿Qué no te puede hacer otra cosa?
Recordem que Renfe va posar en marxa la seva filial Hablo per fer front a la competència d'Ouigo. Hablo ofereix serveis d'alta velocitat a preus reduïts. Així, Renfe és capaç de combatre la política de preus de la competència low cost.
Gràcies, Albert. Des de l'estació de Sants, a la ciutat de Barcelona, arriba el moment de fer una petita aturada de publicitat i després, doncs, fa temps que t'estem advertint, ho estem explicant aquí, que el petit comerç pateix una lenta i constant desaparició. Un exemple que t'explicarem d'aquí un parell de minuts, les sabateries.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Com te deia fa un moment, fa temps que el petit comerç català en general pateix una lenta desaparició i un exemple, també t'ho comentava, són les sabateries. Avui et vull explicar que les dades del cens comercial de l'Ajuntament barceloní referides a les sabateries doncs són preocupants. Una de cada 5 va tancar entre 2019 i 2022, és a dir, en 3 anys van abaixar la persiana al voltant d'uns 200 establiments. Aquesta realitat sembla ser que és la mateixa a tot Catalunya, com t'explica el Pablo Sánchez.
Els últims 6 anys, Barcelona ha passat de tenir 880 sabateries a tenir-ne 620, el que suposa la pèrdua del 23% d'aquests comerços, un percentatge que coincideix amb el de Catalunya, que de 3.000 sabateries el 2017, el 2021 va registrar-ne 2.300. Maria Eugènia Ramos, propietària de Calçat Ramos, associa el tancament de les sabateries a la pandèmia, la baixada de vendes i l'augment de despeses.
I arriba un moment que no, que has de plegar perquè és que no, que jo ho entenc, els que pleguen per això, però jo ho aixaco tot això, que no és la venda que hi havia, i els gastos. Una botiga porta molts gastos.
Respecte a aquest fenomen de desaparició, el president de Pimec Comerç, Antonio Torres, ha analitzat la destrucció del comerç de proximitat i reclama que es faci la formació de l'FP dual en comerços de proximitat.
Fem aquesta formació d'FP 2 amb els centres, perquè això ens dona els coneixements, les habilitats, ens permet valorar les actituds i donar un lloc de treball. Això genera ocupació per a la gent jove, i això és el que farà que aquestes empreses o aquests establiments de proximitat puguin tenir relleu generacional.
Des de Pimec Comerç alerten sobre el perill de desertització de les ciutats. Asseguren que aquesta desaparició de sabateries s'explica arran de l'irrupció de la compra per internet i la competència deslleial de les plataformes respecte als comerços de proximitat, com també de la falta de campanyes de conscienciació sobre els beneficis del comerç.
Gràcies, Paula. Cal procurar doncs, pel comerç de proximitat, pel comerç local i, en aquest cas, pel món de les sabateries. De ben segur que aquestes darreres setmanes has llegit, vist i escoltat moltes coses sobre la formiga boja, una espècie exòtica invasora que s'està escampant per Barcelona i no es descarta que s'estigui estenent també per altres punts de Catalunya. La darrera vegada que es va detectar una plaga d'aquesta formiga a Catalunya va ser l'any 2021 al port de la capital catalana, que va obligar la Conselleria d'Acció Climàtica a prendre mesures. Els principals impactes que provoca aquesta formiga en les zones d'invasió és que desplaça les altres espècies natives. Et parlo d'una espècie omnívora que normalment forma colònies petites amb pocs centenars d'obreres i una desena de reines. Aquesta formiga és originària de l'Àfrica, tropical, i ara s'han trobat colònies al cementiri de Montjuïc, a la mateixa plaça Catalunya i també als jardins Costa Llobera, també a la muntanya de Montjuïc. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra ens ha visitat Roger Vila, que és biòleg de Biotech, per explicar quin impacte pot tenir aquesta formiga en l'àmbit local de Barcelona. Mara Rodríguez, aquesta formiga suposa algun risc per la salut dels barcelonins?
Doncs bé, Carlos, després de 3 anys intentant erradicar-les, reapareixen focus de l'insecte. Malgrat que les formigues fan funcions molt importants en l'ecosistema, segons ens ha explicat el Roger Vila, responsable tècnic de l'empresa Bionet, també considera que la plaga és dolenta.
En principi és dolent, perquè sempre que ve una espècie exòtica i a més invasora, exòtica vol dir que ve de fora, i invasora vol dir que provoca danys a les zones on apareix, sempre és mala notícia.
Tanmateix, assegura que no és una espècie que generi una preocupació alarmant. De fet, l'espècie no és agressiva amb les formigues autòctones i en alguns punts s'han comprovat que fins i tot poden coexistir amb altres formigues locals. Això sí, el Roger Vila parla dels perills que pot implicar la tornada d'aquesta formiga.
Els perjudicis que porta ens poden preocupar tres tipus de perjudicis per la salut pública, vale? Però aquest no ens preocupa perquè en aquest cas ni pica, ni mossega, ni transmet malalties, ni res. Ens podria preocupar perquè generés pèrdues econòmiques enormes, vale? Que llavors també seria molt greu, com ha estat passant durant un temps amb la vespa asiàtica sobre les abelles i tot això, que això seria molt preocupant, però tampoc és el cas. I simplement, efectes de biodiversitat, és una nova espècie de formiga que competeix pels recursos amb les formigues d'aquí. I per tant, els roba recursos i les merma i, per tant, fa competència i les perjudica.
Aquesta mena de formiga ja va aparèixer a Barcelona el 2020 i va ser erradicada pocs mesos després. Tanmateix, sempre s'esperen 2 anys per confirmar que ja no queden més focus i va ser en aquell moment quan, malauradament, van confirmar que s'havien trobat més insectes.
I ara puc saludar el senyor Jordi Ruiz, que és el responsable d'espècies invasores del Departament d'Acció Climàtica. Senyor Ruiz, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, així d'entrada, tranquil·litzo una mica els nostres oients. És perillosa aquesta invasió de la formiga boja que s'ha detectat en alguns parcs de Barcelona i del que n'estem parlant avui?
No, si el que estem dient, si és perillosa per ells o la seva vida ordinària, no. No és una de les espècies més conflictives. Si ens posem en el lloc d'una formiga autòctona, per exemple, doncs sí. Aleshores, que estiguin tranquils, perquè no és una formiga que sigui molt perillosa, ni que pigui especialment, ni... És una espècie invasora que té els seus efectes, però no és un problema de salut pública.
Clar. Escolti una cosa, per què el qualificatiu de formiga boja? Per què boja?
Bueno, penseu que això ja és un déjà vu, ja ho hem viscut, no? El mosquit tigre no és un tigre i tenim diverses espècies que estan així definides que la persona que la va definir en el seu moment va buscar algun tret una mica diferent, diferencial, i aleshores en el cas del mosquit tigre va observar que tenia l'abdomen una mica en bandes i li va dir tigre, no? I això ens passa a moltes espècies que tenen un nom que de vegades ens preocupa molt. El múscul zebra tampoc no és, també té unes bandes, tampoc no és com una zebra ni es comporta com una zebra, no? Simplement perquè hi ha algun tret que els fa pensar que és diferent de les que ja havien conegut anteriorment i aleshores són aquest nom. El nom de boja és més que res per el seu comportament, que no és tan... és més irregular i els seus desplaçaments no són tan lineals o tan que es puguin prendre tant com els autòctons.
Perquè té una forma de moure's molt esbojarrada, no? Aquest tipus de formiga, vol dir?
Més esbojarrada, exacte, que no pas...
Molt bé.
No és que tinc un comportament boig davant de nosaltres.
Sí,
no?
Sí, sí. Senyor Redes, és una espècie ja, això de la formiga boja, establerta a Catalunya, és molt agressiva amb la, podríem dir, la formiga autòctona, la que tenim aquí a Catalunya?
Sí, bueno, no, tenim moltes espècies autòctones, no? I aleshores, algunes d'aquestes es veuen afectades per la formiga boja, que no oblidem que és una formiga... que vam aconseguir erradicar ara farà un parell d'anys, però que està molt estesa al sud de la península, doncs a Andalusia, Alacant, a Múrcia, doncs mm-hmm. és una formiga que ja porta uns anys en altres llocs i on estan, conviuen amb, des d'un punt de vista humà, mm-hmm. conviuen amb ella.
Ja. Vostè ens comentava que hi ha molts tipus de formigues establertes aquí a Catalunya. Jo tinc constància, per exemple, d'un tipus de formiga que m'agradaria que ens parlés una mica, que és la formiga argentina. Diuen que aquesta sí que és una mica perillosa. Sí.
Bueno, la formiga argentina, si té una característica especial o especial, és que fa unes colònies enormes. Mm. Colònies de quilòmetres, de vegades fins i tot de 50 a 100 quilòmetres o més, no?
Déu-n'hi-do.
I això sí que és una cosa que és molt... Clar, nosaltres les veiem i no notem que hi hagi aquestes colònies, però per sota estan interconnectades i funcionen una mica com una unitat, no?
Uh-huh.
I això sí que les fa especialment preocupants,
sí.
En tant en quant en aquest àmbit és difícil que hi quedi cap altra hormiga i té una capacitat doncs d'afectar el subsol o d'afectar moltes espècies, uh-huh. no? Fins i tot conreus, clar, formiga boja. Jo he esmentat els seus efectes en un àmbit urbà,
sí.
En un àmbit agrari o forestal, sobretot agrari, doncs pot ser un problema per l'agricultura, no?
Mm-hmm. I aquest tipus de formiga, la formiga argentina de la que em parlava, tinc entès que busca l'electricitat i fa vida o sol anidar molt dins dels mateixos edificis, amb la qual cosa és difícil controlar-la, no? Vigilar-la, sí. I detectar-la, veritat?
Bueno, no, detectar-la la detectes. El que passa és que de vegades no saps on tenen la part principal dels nius, no? I el fet de viure al seu interior i en conduccions elèctriques, com comentaves, no? Entre d'altres,
sí, sí.
Doncs les fa especialment preocupant perquè en algun moment poden... costa, no? Perquè estem parlant de que els cables avui en dia van molt protegits.
Mm.
Però, bueno, en algun moment... podria ser un problema. Aleshores, la millor forma d'evitar-ho és la prevenció, és a dir, evitar que hi hagi forats, foradets o esquerdes,
clar.
Per on s'hi puguin escolar,
mm.
i que, vull dir, aleshores, si estem atents, podem aconseguir que no ens hi entrin, però, o que no entrin a llocs vulnerables.
Clar. Ja una darrera qüestió, senyor Ruiz, hi ha debat sobre, i tornarà a la formiga boja, hi ha debat sobre si cal erradicar-la o ens hem d'acostumar a conviure amb ella. Quina és la postura des del Departament d'Acció Climàtica?
Sí, nosaltres estem ara en un moment que és, insisteixo, la vam aconseguir erradicar fa 2 anys, el que passa és que, com que està ben distribuïda per molts llocs, doncs segurament tenim una entrada multifocus, és a dir, que ens ha entrat més una vegada, i ara està una mica més estesa. Nosaltres el que farem ara és determinar exactament la distribució d'aquesta formiga. Col·laborarem amb els ajuntaments també de Barcelona, però també de l'Hospitalet i alguns altres que estiguin en aquest àmbit, i un cop sapiguem quin és l'abast de la seva distribució, prendrem una decisió. Ja he comentat que en alguns altres llocs de l'Estat doncs la formiga és boja, doncs s'hi establert i no s'han aconseguit erradicar-la, esclar.
Mm-hmm.
Arribats a un llibre, és possible que no tingui aquesta capacitat, però nosaltres pensem que encara estem en aquesta situació i intentarem, doncs, controlar al màxim
possible. Molt bé, doncs seguirem molt atents a tot el que es faci en relació a aquesta formiga boja des del Departament d'Acció Climàtica. Ho hem parlat amb el responsable d'espècies invasores d'aquest departament, el senyor Jordi Ruiz. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda i que vagi molt bé, senyor Ruiz.
Molt bé, d'acord. Adéu, bona tarda. Ella es destino, ella es origen,
es el relato y la escritura que conviven. Molt bé, ja coneixem moltes més coses sobre aquesta espècie de formigues que està per molts indrets, sobretot de Barcelona i l'àrea metropolitana, la formiga boja. Nosaltres ens ha quedat pendent una recomanació important, breu, 20 segons, i després recta final del migdia COPE.
Soy Paco Tous, y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún, por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún,
solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ara, el millor preu.
I a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya Andorra, la Mar Puerto ens deixa en aquesta jornada una bona recomanació musical per aquesta nit.
Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería...
Sí, les Migues aquesta setmana han estrenat el seu nou disc Rumberes i comencen la seva gira nacional i també internacional, que arribarà fins i tot a Suïssa. Elles són quatre dones imparables, la Marta, la Carolina, l'Alicia i la Laura, i així és com ens explicaven què significava per elles aquesta estrena d'avui a la Sala Apolo de Barcelona.
Ser rumbera al final es un modo de vida.
Ninguna de nosotras a lo mejor en su familia han sido cantaores o cantadoras o bailar, sino que somos de Andalucía, Extremadura, de sitios muy, muy flamencos, ¿no? Y cada una tiene un poco su historia, pero yo creo que todas coincidimos en haber empezado muy jovencitas a tocar y a cantar y no nos hemos conformado nunca con lo que ya sabíamos, ¿no?
I és que les Migues, a part d'estrenar avui el seu nou disc a la Sala Apolo i començar aquesta gira, porten ja un gran recorregut en la música. Fa gairebé 20 anys que estan a sobre dels escenaris i han rebut un Latin Grammy i el Premi Mint a millor àlbum flamenc pel seu últim treball, Libres. Un reconeixement que van agafar amb molta il·lusió i que ara els permet gaudir molt més de la seva feina.
Es que 20 años dan pa mucho, ¿no? Y a día de hoy estamos en un momento donde tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nosotras mismas, con no tanto agradar a la gente o a las redes o al público, sino agradarnos a nosotras mismas, hacer algo que nos apetecía mucho, que eran estas rumbas, era esto de ser rumberas, hacer algo un poco más festero, más animado que discos anteriores.
Per tant, quatre dones imparables, com dèiem, quatre rumberes, que avui divendres actuen a la Sala Apolo de Barcelona dins del Festival Empremtes. Ai, 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 ai.
Ai, 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 ai.
Després de la música, els esports. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5 arribarà Esports Cope titulars.
Doncs estarem amb les novetats del Barça ja només 5 dies per la cita pel partit de Champions contra el PSG. No hi ha Lliga a primera aquest cap de setmana perquè juga demà a la nit a Sevilla la final de Copa entre l'Atlètic Club i el Mallorca. Estarem també amb les novetats d'aquest partit. A segona divisió, l'Espanyol ha de rebre diumenge a la tarda l'Albacete. També demà a la tarda juga l'Andorra a segona, rep l'Eldense en el que serà el debut de Ferran Costa a la banqueta de l'Andorra. En bàsquet, importantíssima victòria del Barça i a l'Eurolliga davant del Maccabi per 92-89. I aquest diumenge la Lliga CB tenim clàssic. El Barça rep al Palau al Real Madrid. També hi ha notícia al món del tennis. Rafa Nadal ha confirmat que no jugarà a Monte Carlo. És dubte per jugar la setmana següent al Godó, aquí a Barcelona. I en motor tenim gran premi del Japó de Fórmula 1 aquest cap de setmana.
3 i 5, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Interna Cope Catalunya i Andorra, 7 de la tarda. Ricard Álvarez, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Aviam, l'AVE, què li passa a l'AVE, a la competència, bueno, Oscar Puente, WeGo...
Sí, a veure, acabarem de parlar del tema aquest de... o que ens expliquin que la competència és bona per la ciutadania i que no sabem què caram està passant a tot això arrel del tema del preu dels bitllets de tren.
Sí, senyor.
I després...
les formigues.
Les formigues. A veure, n'heu parlat malament, doncs a la tarda a la Linterna el que farem és buscar un expert que ens expliqui, escolta, què de bo tenen les formigues i per què les necessitem al nostre ecosistema. Tot això a partir de les 7 a la Linterna.
Bon programa, Ricard, que vagi
gràcies.
Bé. Continua a migdia COPE, com sempre, Pilar García Moñez et segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.